Bon dia, fins la propera.
Bon dia. Bon dia.
Són les 9, última hora informativa, els titulars que ens porta la Carolina Costa, després els comentaris avui de Josep Maria Carbonell, i després parlarem amb el director de la revista de Teologia Pastoral vinculada a la Companyia de Jesús, Sal Terrae, Enrique Sanz, que ens parlarà del centenari d'aquesta publicació. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El Banc Central Europeu hauria rebutjat el pla del govern espanyol per recapitalitzar Bankia, segons avança el diari britànic Financial Times. L'organisme monetari no veu de bon ull que l'executiu de Mariano Rajoy financiï el rescat de l'entitat amb deute sobirà. Mentrestant, el governador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, deixarà el càrrec el proper 10 de juny, un mes abans que acabi el seu mandat. El dia següent, l'11, el Banc d'Espanya ha de començar a rebre els plans de les entitats financeres per complir amb el Reial Decret de Reforma Financera. El vicesecretari d'Afers Econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha assegurat a Radio Estel que l'Església no té cap tracte diferenciador en l'exempció del pagament de l'IBI respecte a altres entitats i, per tant, no té cap privilegi en aquest sentit. I en esports, Tito Vilanova s'estrenarà com a primer entrenador del Barça el pròxim 24 de juliol contra l'Hamburg. Ramon Castelló, hola, molt bon dia.
Bon dia, aquest serà el primer partit de Tito a la banqueta blaugrana. El 28 de juliol hi haurà un altre partit a Tànger, al Marroc, encara amb rival per determinar. Encara la tuita blaugrana di que Leo Messi, en arribar a Buenos Aires, va confessar que la marxa de Pep Guardiola el va sorprendre i el va deixar trist, perquè no s'ho esperava. També es va mostrar decebut per haver fallat el penal contra el Chelsea i va esperar tenir sort amb el nou tècnic blaugrana. Encara parlant del Barça, Isaac Cuenca passarà demà pel quiròfan per ser intervingut al menisc extern del genoll. L'extrem es vol recuperar per jugar als Jocs Olímpics de Londres. També hi ha de saber que la Lliga començarà el cap de setmana del 18 d'agost i acabarà l'1 de juny. Encara en futbol, dic que aquest vespre a Espanya s'enfronta en un amistós a Corea del Sur, sense els internacionals blaugranes i de l'Atlètic de Bilbao, que no s'incorporen fins al divendres. I acabem amb bàsquet, perquè el Caja Laboral va guanyar ahir el Madrid a la pròrroga per 82-79 i domina les semifinals per 2-1, mentre que el Barça juga avui a València a 3:15, el tercer partit de la sèrie.
Gràcies. Anem a conèixer la situació dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Connectem amb Transmet. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments no hi ha incidències a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Circulen, per tant, en normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Gràcies. Fins aquí les notícies. Tornem a més informació a 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Quan passen 3 minuts de les 9, sentim ara el comentari que ens arriba de la mà de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. L'Església, les altres esglésies cristianes i les confessions religioses no volem cap privilegi. Darrere del debat sobre el pagament de l'IBI per part de l'Església plana aquesta sospita. L'exempció tributària en alguns àmbits de l'activitat econòmica i de l'ús dels béns mobles afecta tributs molt específics i generalment l'exempció està lligada al tipus d'activitat, la tipologia dels edificis i l'ús dels béns. Aquestes excepcions, cal recordar, també s'estenen a altres entitats civils que no persegueixen un benefici econòmic o lucre amb la seva activitat. En aquest sentit, crec que és lògic que l'Església, com altres confessions i entitats, quedi exempta d'aquest tribut. Aquests dies es parla molt de l'Església, però ningú es qüestiona per què empreses com Telefònica o l'Hotel Ritz de Madrid, pel fet d'ocupar un edifici històric, no paguen l'IBI. Els partits que ara demanen una revisió d'aquestes excepcions i exigeixen acabar amb aquests privilegis, entre cometes, cauen senzillament en la demagògia. És un exemple de la seva impotència per cercar una alternativa creïble i sòlida a l'actual crisi. És aixecar la senyera de la laïcitat i de l'anticlericalisme, en teoria, per guanyar vots. Guanyar vots. No s'adonen que estan novament perdent el rumb. Removent novament l'anticlericalisme, demostren senzillament la seva feblesa programàtica. Per superar la crisi ens cal una esquerra responsable i generosa, que assumeixi, com ho ha fet en alguns moments de la transició, que ara el seu paper passa per unir el país i no dividir-lo, que passa per ser, si cal, més responsable que la dreta quan va estar a l'oposició. Molt bon dia.
Ràdio Estel.
La llengua és vehicle de les experiències i de les conquestes civils d'un poble. En un cert sentit, és la manifestació del seu esperit. Porta la marca del seu geni, dels seus sentiments, de les seves lluites, de les seves aspiracions. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. 5, 6, 7, 8. El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Cada dimecres a les 10 de la nit amb Lletra i Música. Un programa per descobrir el món dels musicals de la mà de Pere Garcia. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats amb Lletra i Música. Cada dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Catalunya Cristiana et convida a una experiència meravellosa. La visita al Santuari de Lourdes. Pelegrinatge solidari unit al de l'hospitalitat. La meitat dels beneficis es destinaran a bitllets dels malalts amb pocs recursos. I pots anar en autocar del 28 de juny al 2 de juliol i del 20 al 24 de setembre. I ara també en avió del 30 de juny al 3 de juliol. Informa-te'n al 93 409 27 70. Lourdes, molt més que un santuari.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Parlarem durant els propers minuts de Salterrae. Sota aquest nom hi ha una editorial i també una revista de teologia pastoral. Aquesta obra del jesuïta Salterrae celebra aquest any el centenari de la publicació que va agafar el nom de Salterrae pocs anys després de la seva fundació. Els actes van començar a Santander a mitjans de maig i continuen a Madrid, tot just aquest cap de setmana, divendres i dissabte, amb el Congrés La Teologia Pastoral i les seves cruïlles a la Universitat Pontifícia de Comillas, a la capital espanyola. Hi haurà diferents actes per celebrar un centenari que la Companyia de Jesús afronta amb esperança i també amb esperit de canvi. Precisament serà rellevat el director de la revista els propers dies. Salterrae s'edita amb una periodicitat mensual, llevat del mes de juliol i del d'agost, i des del gener de 1912 han vist la llum més d'un miler de números que són distribuïts en un 80% per territori espanyol i en un 20% per la resta del món. La revista Salterrae va ser fundada pel jesuïta Remigio Vilariño a Bilbao, en una època d'efervescència per a la premsa catòlica. Parlem amb l'actual director, de fet ja director sortint, de la revista Salterrae, el jesuïta Enrique Sanz Jiménez Rico. Don Enrique Sanz, bon dia, muy buenos días.
Muy buenos días, Ignasi. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Estel.
Muchas gracias por acompañarnos en estos minutos. Muchas felicidades, primero de todo, por el centenario de Salterrae. ¿Cómo definiría usted esta obra de la Compañía de Jesús?
Bueno, muchas gracias en primer lugar a todos vosotros por la invitación. Salterrae es una revista de teología pastoral que, por tanto, quiere ocuparse del objeto de la teología pastoral, que es una reflexión sobre la acción de la Iglesia en el mundo de hoy, cómo es y cómo debería ser. Y en este sentido, la revista quiere dar respuesta en diversas secciones, fundamentalmente a través de la sección principal, que llamamos Estudios, y que recoge 4 artículos sobre un tema monográfico de temas de interés para la teología pastoral. Evidentemente, ahí entran temas más teológicos, temas también que tienen que ver con la experiencia religiosa, con la experiencia espiritual, pero también temas que tratan o tienen que ver con la sociedad, relación iglesia-sociedad, con el ámbito incluso psicológico, y ese es un poco el objetivo y el objeto fundamental de nuestra revista en estos momentos.
Tiene formato de revista, pero pretende buscar la profundización del lector en esos temas, ¿no?, que trata, digamos.
Sí, exactamente. Es una revista de teología pastoral, o quiere ser, vamos a decirlo mejor, una revista de teología pastoral a caballo entre los estudios serios y la divulgación. No es fácil siempre estar a caballo entre un estudio riguroso que no sea meramente académico y la divulgación. Estaríamos quizá más cerca manteniendo esta tensión, pero estaríamos más cerca de la divulgación, porque nos interesa y sobre todo nos preocupa llegar a un público religioso, religiosas, sacerdotes, también laicos, laicas, e incluso personas que, no siendo creyentes, se interesan por temas cercanos a la teología pastoral, y por eso nos interesa subrayar el aspecto divulgativo. Y cuidamos que nuestros artículos pues estén escritos, o lo intentamos por lo menos, con un lenguaje comprensible, con un lenguaje actual, y que a la vez sean artículos que ofrezcan contenido. Nos preocupa y nos inquieta y nos interesa al mismo tiempo ofrecer en este momento a la gente que lo pueda desear o a la que se pueda interesar contenido en un lenguaje accesible.
El centenario está en marcha, empezó el 12 de mayo en Santander y ahora continuará con un gran congreso este viernes y este sábado en la Pontificia de Comillas en Madrid. ¿Cómo resumiría lo que está haciendo y lo que quiere ser este centenario de Salterrae?
Bueno, pues los dos actos que acabas de mencionar reflejan en cierto sentido la celebración de nuestro centenario. En primer lugar, queríamos ofrecer un homenaje a personas vinculadas a la revista y a la editorial Salterrae, que van muy de la mano. Nació primero la revista en 1912 y unos años después nació casi naturalmente la editorial. Y como decía, en un primer acto que celebramos en Santander hace casi 3 semanas, queríamos homenajear a personas cercanas a la revista y a la editorial. Llámese directores vivos, colaboradores habituales, personas que han trabajado en el consejo de redacción de la revista, en la administración, y personas vinculadas a la ciudad de Santander, porque aunque la revista nació en Bilbao en 1912, ya en 1919 pasó a tener su sede en Comillas, Cantabria, y por tanto ha estado siempre muy vinculada a Santander. Este sería un primer acto dirigido fundamentalmente a personas, vamos a decir, más cercanas a la revista. Y el congreso que celebraremos este próximo fin de semana en Madrid, los días 1 y 2 de junio, de teología pastoral, cuyo título acabas de mencionar en la emisión, es un congreso abierto a todo el mundo y, por tanto, cualquier persona que quiera acercarse está cordialmente invitada, pero es un congreso también pensado, en cierto sentido, para nuestros lectores habituales, nuestros suscriptores. Salterrae es una revista fundamentalmente de suscriptores, tenemos más de 3.000 en este momento, y pensábamos que era un momento, el centenario era un momento privilegiado para homenajear a todos nuestros lectores, siendo conscientes de que están dispersos en la geografía española y que no hay ningún punto concreto geográfico donde se puedan concentrar todos ellos, pero de alguna manera en Madrid hay quizá un mayor número de lectores y suscriptores, y por eso nos decidimos a celebrar este congreso en Madrid, que sería, como digo, un congreso evidentemente abierto a todo el mundo, pero destinado principalmente a personas que de alguna manera pues nos siguen con más regularidad.
Avui hem parlat amb Enrique Sanz Jiménez Rico, director de la revista Salterrae aquests últims anys, i que serà substituït, coincidint amb aquest congrés, pel també jesuïta Abel Toraño, un relevo pues, que podemos decir que tocava després d'uns anys.
Sí, Yo, con mucho gusto, he estado en los últimos 11 años en la dirección de la revista. Empecé en mayo de 2001 y concluyo mi trabajo en mayo de 2012. Y, como digo, he trabajado muy a gusto, pero me parecía que había dos razones fundamentales para poder pedir el relevo. La primera es que creo que es bueno para una revista, no es una institución, pero para una revista que es una pequeña institución, digámoslo así, que haya cambios después pues de 8 o 10 años, y ya estábamos en los 11 años, y que vengan personas nuevas, savia nueva, con ideas nuevas, y que ello puede enriquecer mucho a la revista. Y por otro lado, yo también, a título personal, me dedico, además de la revista, me dedico a la docencia en la Universidad Pontificia Comillas, en la Facultad de Teología. Pues quizá necesitaba un poquito más de tiempo para seguir estudiando en este momento en el que, bueno, siempre es bueno estudiar y poder ofrecer a los alumnos, a las alumnas, y poder ofrecer también a otras personas que se interesan por la Sagrada Escritura, que es mi campo de trabajo principal, pues estudios en los que yo me pueda meter un poquito más a fondo. Y esas eran quizás las dos razones fundamentales para pedir este cambio, que oficialmente se dará el próximo día 1 de junio, precisamente haciéndolo coincidir con el Congreso de Salterre.
Pues muchas felicidades nuevamente a Salterre, nuestros mejores deseos para la revista de Teología Pastoral y también para los proyectos personales, tanto de Enrique Sanz como de Abel Toraño, que será el nuevo director de Salterre. Un abrazo desde Cataluña, muy buenos días, Enrique Sanz, director de Salterre por pocos días todavía. Hasta una próxima ocasión, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias a todos vosotros y a los oyentes de Radio Usted. Muy agradecido.
Radio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a un quart de 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a un quart de 10 del matí, al primer cafè de Radio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, diàleg entre fe i cultura en l'Atri dels Gentils de Barcelona. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat. Sabies que l'aigua de mar conté tots els ions de la taula periòdica d'elements? Sabies que existeix una manera ben natural de recuperar els minerals que necessita el nostre organisme? Si notes cansament, físic o psicològic, reestableix el teu equilibri amb Quinton Hipertònic, 24 ampolletes bebibles que t'ajudaran a recuperar el to de la manera més natural, sense efectes secundaris ni contraindicacions. On hi ha desequilibri, Quinton Hipertònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es.
Passen ja 5 minuts d'un quart de 10. En l'última estona del primer cafè de Ràdio Estel, avui parlem de medicina natural, com sempre, en l'espai Naturalment Doctor Pros, amb el patrocini de Quinton, aigua de mar, la garantia química, però ben preparada per a la nostra remineralització, per al nostre equilibri de l'organisme, per a les nostres fosses nasals, perquè ens trobem millor quan patim, per exemple, aquestes càrregues de mucositat o aquestes sinusitis, fins i tot de vegades silencioses. Ens acompanya el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural, com cada dimecres a aquesta hora. Bon dia, doctor Pros.
Bon dia, Ignasi.
Avui el doctor Pros ha vingut acompanyat de la periodista Núria Coll, que treballa al programa Divendres de TV3 i que és la directora del web www.etselquemenges.cat. Amb aquest nom segur que els oients han identificat de què va aquesta pàgina web. Núria Coll, bon dia.
Què tal, bon dia.
Com estem?
Molt bé, agraïda.
Doncs gràcies a vostè també per haver vingut. Doctor Pros, vols fer-li alguna pregunta per començar?
Jo volia preguntar a l'Ignasi si ja t'has rentat el nas aquest matí.
Sí, he fet els deures.
Et veig molt animat. Núria, tu també t'has rentat el nas?
També.
És la primera obligació del dia, Els pacients, el dematí, abans de prendre el musli, cibada, amb el musli, doncs primer rentar-se el nas.
El problema de vegades és que potser hi ha molta gent que no té grans problemes de càrrega de mucositat o de sinusitis i pensa que no ho ha de fer.
No, que passa
és bo fer-ho de manera preventiva, també.
Clar, el que passa que ho ignorem. Jo per això vaig qualificar... De fet, és un terme nou que en medicina, aquest concepte de sinusitis silenciosa. L'altre dia a mi em va fer molta gràcia aquell nen petitó de 10 anys que vam presentar.
Efectivament, sí.
Va ser un cas també espectacular, un nen que venia patint doncs, problemes de mal de caps, de vèrtics, hipermedicat, la mare desesperada. Doncs aquests testimonis a mi m'omplen de goig pensar que en 3 setmanes o que no s'ha resolt, en 3 mesos ho hem resolt amb medicina natural, amb una cosa tan senzilla en principi com netejar-se el nas amb aigua de mar. Fantàstic, no?
Doncs bé, no sé si podem preguntar-li, doctor Pros, a Núria Coll com és aquesta plana web i què s'hi
diu. Bueno, a mi m'agradaria, Núria, això, no? Que s'expressis, què significa, perquè jo estic d'acord, vaja, com a metge, imagina, no? Ets el que menges, no? I és evident, és a dir, que al dematí nosaltres acostumem, aquí s'acostuma a menjar el típic esmorzar, el croissant, l'ensaïmada, el cafè amb llet, és horrible això, no? I llavors, clar, la gent doncs estan de mal humor, no tenen energia, a mig de matí es desmaien, no tenen la intuïció, la imaginació, les ganes de fer coses. I, en canvi, doncs, tens el centre Europa, els suïssos, els alemans, els austríacs. Tu, fixa't, Alemanya està tirant del carro després d'una Primera Guerra Mundial, una Segona Guerra Mundial, l'adhesió. Tu, jo penso, aquesta gent, què passa? Quina diferència hi ha entre ells i nosaltres? Serà que mengen més cibada? Serà que mengen musli? I què passa, Núria, amb tot això?
Passa que ens porten 30 anys d'avantatge a molts països d'Europa i no només del nord d'Europa, i que nosaltres anem una mica tard, que ara comencen a obrir-se camins, que cada cop la alimentació ecològica arriba més a casa nostra, que en fem molta però que l'exportem tota, és a dir, que nosaltres tenim la capacitat de produir-la i la sensibilitat de produir-la, però ens anem a la resta del món a vendre perquè aquí encara no volem comprar ecològic, perquè no ens acabem de creure els beneficis que té l'ecològic i els desavantatges que té l'alimentació convencional, i perquè a més ens molesta haver de pagar més, que a la llarga el que pagues són les malalties i per tant els metges que t'hauran de curar les malalties, per exemple, que et poden produir aliments nocius i els tòxics. Aprofito per dir que aquesta nit a TV3 el documental Sense Ficció aquest cop va sobre el menjar, es diu Què mengem, i n'estic convençuda que ho faci TV3 i que ho faci Sense Ficció i el Departament de Documentals, que tenen tanta credibilitat en aquest país, farà història en tot allò que es parlarà i s'arribarà a dir.
El doctor Miquel...
Em sembla que és a les 10, en prime time, ara no ho recordo, però surten el Miquel Porta, en Josep Pàmies parlant de l'estèvia i es parlarà de tots els tòxics en l'alimentació. Fruites, verdures, és a dir, pesticides i herbicides, però també tots els fàrmacs amb què s'alimenten i es mediquen els animals. I tot això és el que ens dediquem a fer a Ets el que menges des de fa un any, perquè cada cop hi ha més gent que recorre a la medicina natural com el doctor Pros.
Estem consultant la informació a 3:15, a 3:15 aquesta nit per Televisió de Catalunya, per TV3. Vaja, prime time, com deies, després dels de les notícies. Una missió necessària, donar consells sobre el que mengem. I això d'ets el que menges, doncs també suposo que és una mica provocador en el bon sentit, no? Nosaltres som el que mengem.
Sí, perquè ja ho deia el doctor Pros, som el que mengem i això ens afecta en l'estat anímic, en l'estat mental, de salut, i diu molt de tu el que menges. Diu molt de tu, diu molt de la... D'entrada, de la importància que li dones al menjar i de la importància que li dones a això que fem 5 vegades al dia. I després, en conseqüència, com et trobis, com afrontis la vida, si ets més positiu, més negatiu, si ets més lluitador o no, etc., també ho diu molt com t'alimentes.
I aquí, Núria, no trobes a faltar que els metges haurien d'això, en aquest aspecte, ser una mica més responsables, una mica més beligerants? Per què hem de ser els metges que fem medicina natural, els que parlem de canvis d'alimentació i de l'importància de l'alimentació? Per què no són els meus col·legues, no?, que també insisteixen una mica més? Perquè si estem parlant que l'alimentació és bàsica, doncs crec que és una cosa que, malauradament, no sé per què la facultat o no s'ha ensenyat l'assignatura, ara hi ha molts nutricionistes, dietistes, però que, esclar, el dietista no és un metge, i per tant, potser el dietista hauria d'estar al costat del metge, no aïllat, és a dir, una consulta de dietista. Jo crec que la consulta de dietista, nosaltres, a casa meva, tenim una dietista, no? Llavors, bueno, si jo no tinc temps o no hi arribo, llavors... Però hauria d'estar sempre al costat del metge, perquè llavors, quan contemplem un pla terapèutic, l'alimentació no és una cosa que queda espenjada, sinó que, esclar, jo faig, doncs, és igual, de bé que sigui, no? Li aplico la monodieta de la civada o no, o li aplico una ventosa o una acupuntura o un tractament d'ozó o una vacuna, una autohemoteràpia, però l'alimentació és el bàsic.
És que jo crec que el que diferencia la medicina convencional de la medicina natural no és qui és millor i qui és pitjor, sinó aquesta visió holística que teniu, que no analitzeu un dolor de ròtula aïllat de la resta del cos i dels hàbits que té aquella persona, que feu una anamnesi molt completa i que doneu molta importància a com s'alimenta aquella persona i potser els mals que té hi tenen molt a veure. I cada vegada més la medicina convencional se n'està donant d'això, i a mi el que m'al·lucina més és quan a les consultes com la del doctor Pros hi van metges, del sector convencional a dir, jo també he fet un via crucis, doctor, què puc fer ara? Gent que es dedica a la medicina,
sí, sí.
No?
Sí, sí, gent que es dedica a la medicina i que pot tenir també problemes de salut.
Ara, Núria, que m'estàs parlant d'això, la propera, tu no ho sabies perquè la Núria s'incorpora avui, no? Però l'estructura del programa sempre ha estat basada en un pacient que ve aquí, que després de fer el llarg via crucis a través de l'oficialitat mèdica no se li ha resolt el conflicte. I, a més, en aquestes circumstàncies, el pacient es presenta aquí. Llavors, no sóc jo el que parlo d'una malaltia, d'una migranya, un mal de cap, un vertigen o un problema reumàtic, sinó que és el pacient que explica. I, per tant, esclar, això dona una credibilitat que el mateix Ignasi, doncs, sovint posa unes cares perquè veu casuístiques certament complicades, no?
Sí, posa unes cares en el sentit positiu, doncs, ara, de sorpresa.
Amb això, Núria, que acabes de dir, buscarem algun pacient metge que hagi passat per la consulta i que pugui explicar també la seva experiència, que també els tenim, eh?
Avui, però, el testimoni és sobretot el de la periodista Núria Coll, que va impulsar juntament amb un grup de persones professionals de la salut i de la comunicació, unint esforços al que és aquesta web etselquemenges.cat. Vostè em sembla que també ha fet diferents accions, fins i tot conferències, ha promogut una mica aquesta difusió del menjar bé i menjar sa a l'espai públic.
Mira, perquè fa molts anys que crec que els periodistes no ens estem especialitzant en temes de salut i que moltes vegades, ara l'economia sí, ja tothom està fent cursos i cursets per quan es posen davant d'un micròfon, davant d'una càmera o han d'escriure un article, està molt més ben documentats del que ho estàvem fins ara. Però en salut hi ha poca gent interessada dintre del sector del periodisme. I amb el Col·legi de Metges jo n'he parlat moltes vegades, fins i tot hi ha algun curs de medicina per no metges, per la gent, pedagogs, comunicadors, que tenen una responsabilitat molt gran a l'hora de comunicar. I moltes vegades en pàgines de diaris llegim articles de salut que no estan ben documentats perquè nosaltres no estem fent prou bé la feina, perquè com que el periodisme va tan ràpid i no tenim temps a explorar, i això és una cosa que m'ha ressonat de fa molts, molts anys. I llavors la conseqüència final era dir, faig un mitjà de comunicació, nosaltres el fem, sí, nosaltres sí. Ens l'inventem, que no tinguem cap limitació de ningú, i fem periodisme de salut.
Com que vostè i jo som companys de professió, li puc dir que estic aprenent molt en l'espai del doctor Pros, perquè realment els testimonis, la importància de la medicina natural de l'alimentació a tots els professionals de la comunicació ens pot ensenyar molt. Ara farem la breu pausa habitual d'un minut per les notícies, però continuarem de seguida i us recordem, amics oients, que com sempre a l'espai Naturalment Doctor Pros amb el patrocini de Quimton, l'aigua de mar, podeu trucar-nos per entrar en directe i dir la vostra al 93-409-2772 93-409-2772. Des d'ara podeu trucar i dir la vostra. Continuem en uns moments.
Hola, molt bon dia. Nou màxim històric de la prima de risc espanyola que assoleix els 516 punts bàsics en l'obertura de la sessió. La rendibilitat del bo espanyol era de 6,5%, mentre que el rendiment del bo alemany era de l'1,36. Sessió de control aquesta hora al Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, acaba de destacar 5 punts per sortir de la crisi, entre els quals es troba lluitar contra el dèficit públic, fer reformes a nivell nacional, també reformes econòmiques europees, garantitzar el finançament del deute i obrir un debat per un disseny de l'Europa, segons diu, del futur, on entrin en joc els eurobons. El governador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, deixarà el càrrec el proper 10 de juny, un mes abans que acabi el seu mandat. El dia següent, l'11, el Banc d'Espanya ha de començar a rebre els plans de les entitats financeres per complir amb el Reial Decret de Reforma Financera. I en esports, Tito Vilanova s'estrenarà com a primer entrenador del Barça el pròxim 24 de juliol contra l'Hamburg. El següent compromís dels blaugranes serà el 28 a Tànger, al Marroc. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel, el primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta.
Dos minuts de 2:15, continuem amb l'espai Naturalment Doctor Pros, parlant amb el doctor Miquel Pros, com cada setmana, i també avui amb la periodista Núria Coll. Núria Coll és la impulsora i la directora del web etselquemenges.cat, entre moltes altres coses. Doctor Pros, avui ens vol parlar, entre altres coses, de la civada, ja que parlem del que mengem, no?
Bueno, m'agradaria també sentir l'opinió, naturalment, de la Núria.
Què pensa de la civada?
No dubto que pren civada, perquè fixa't, una dona tan guapa, doncs aquesta pell, aquest cabell que tens, no? Deu ser que deus menjar civada.
En format de llet vegetal i en format de gra, també. L'he estat esmorzant molt temps. I ara he fet, doctor, he fet un canvi. I clar, jo també vaig provant i vaig experimentant.
Aprofita.
Sí. Ara no la prenc cada dia, perquè me n'adono que el meu cos em demana menjar més variat. I ara la combino i potser amb una sopeta a la nit poso un parell de culleradetes, però no cada dia a la mateixa hora l'esmorzo. És a dir, me la prenc de diferents maneres. Potser en format de llet vegetal o a l'hora de sopar.
Bé,
depèn, no? I barrejo altres grans, també. Però he vist que esmorzar cada dia una cosa diferent o parcialment diferent també em responia molt bé al cos. És a dir, que he anat trobant la meva fórmula, que al final cada pacient és un món, eh?
Molts es poden estar preguntant, entre els qui ens escolten, com podem saber el que ens convé en cada moment, perquè no deu ser fàcil.
Mira, ets el que menges, és el que fem cada dia, i a més rebem moltes consultes, i per això ara hem posat en marxa un consultori mèdic en línia i un servei de coaching nutricional de la Jordina Casademunt, nutricionista i naturòpata, que el doctor coneix molt bé, per fer aquests plànings, perquè la gent va molt despistada, per molt que els donguem articles, diuen, però jo de dilluns a divendres, i des que em llevo i fins que me'n vaig a dormir, què? I dius, bé, doncs per això estem, no? I no sé si podríem fer una mica de menú.
Sí, si vols suggerir algun possible menú, alguna possible dieta
diària.
Nosaltres
defensem, així, a grosso modo, que s'ha de menjar fruita, que s'ha de menjar verdura, ara que ve l'estiu, per exemple, i el cos no es refreda tant, és un bon moment per menjar peces de fruita, tampoc en abundància, però menjar-ne alguna està bé. Combinar el cru i el cuit, ni som de la lliga del raw food, que està tan de moda, ni som de la lliga de la medicina xinesa, que diu que tot ha d'estar cuit. Ara, a l'estiu, ens venen de gust els gazpachos, i som de la dieta mediterrània i el clima hi fa molt, per tant, combinar una mica el cru i el cuit, incorporar molta més llegum, com com a proteïna vegetal que no pas la carn i el peix. Nosaltres no la descartem tampoc, som una mica aglutinadors en això. Mengen poca i, si pot ser, de bona qualitat i ecològica, evidentment. Peix poc, que en sigui salvatge, perquè el mar està molt contaminat i perquè cada cop tenim menys peces de peix, menys peix, perquè s'està extingint molt i per tots aquests motius, per tant, i per respectar la natura, doncs mengem-ne poc. Cereal, que és la mare dels ous i que aquí no en fem cas, i que aquí el cereal el substituïm per la pasta. És a dir, quan ja estem cansats de menjar el tall de carn i, sí, però llenties ja n'he menjat un cop a la setmana, ja, tira, no tinc ganes de cigrons i mongetes perquè m'agraden, però no tant, fem un plat de pasta, que és el més fàcil. I aquí jo faria dues recomanacions que sí que són molt importants. Una és, si la mengem bé, però que sigui integral, és a dir, tota la pasta i tot el cereal que mengem que sigui integral, el pa també i l'arròs també, i l'arròs és una cosa que diuen, val, d'acord, ja ho faré, però la gent no ho fa, i el menja blanc refinat, i això és, els sucres, juntament amb els refinats, són de les pitjors coses que hi ha en la dieta occidental des que al segle XIX vam globalitzar i comercialitzar de la manera que estem fent i vam començar a copiar als Estats Units. Per tant, que l'arròs, encara que la cocció sigui en 50 minuts, sigui integral, que la pasta sigui integral i que l'arròs sigui integral. I l'altra és, no mengem tanta pasta i mengem més cereal, i al cereal no només hi ha l'arròs, hi ha la quinoa, hi ha la civada, hi ha
el
couscous, hi ha el mill. Hi ha molt cereal diferent que a més és... A vegades l'arròs diu, em costa de pair, em sento inflat. La quinoa per l'estiu, fer un tabuler de quinoa és gairebé com el couscous, fins i tot te l'acabes de menjar i sents que has digerit molt, molt, molt bé. I fins i tot a l'hora de sopar, que diuen, ostres, a l'hora de sopar cereal, doncs dues cullerades de quinoa, segurament les digeriràs molt millor, que depèn de quin sopar.
Aquests noms aquí els coneixem una mica perquè també el doctor Pros de vegades els esmenta i perquè sabem que som sensibles a l'alimentació sana i natural, però segur que molts dels que ens estan sentint, aquests noms que vostè ha dit, sobretot la quinoa i el couscous, no els hi sonen, però es poden trobar fàcilment.
Ui, cada vegada més. Hi ha molta gent que ens diu, però jo on compro? Dic, ostres, és que tenim tantes possibilitats ara, a cada cantonada, no cada cantonada, a Barcelona sí, fora ja no tant, però tenim moltes botigues de dietètica, arboristeries, i és més, que això a mi m'alegra molt, i el sector no saben com assumir-ho, però cada cop als supermercats convencionals hi ha més prestatgeries amb alimentació ecològica, saludable i integral, i a molts supermercats, a grans supermercats, pots trobar quinoa, ara mateix.
Per tant, i perquè ningú no s'espanti més del compte, més llegums per equilibrar la verdura i no tanta carn ni peix. I em sembla que ho diu molt encertadament, doctor Pros, Núria Coll, perquè mengem carn cada dia i potser no cal, no?
Aquesta seria una qüestió. Jo subratllo tot radicalment, tot el que està exposant ell, a més amb un criteri tan clar i tan contundent. I jo penso que precisament, tota la gent que té la meva edat, jo no recordo que menjaven proteïna animal d'una forma excepcional els dissabtes i diumenges i dies de festa. Era quan mataven el pollastre, el gallindi, es menjava molta poca proteïna, poquíssima, i no hi havia les maldies que hi ha ara, això és evident. És que hi ha una relació directíssima entre el que menges i l'estat de salut de la gent. I llavors jo diria que l'estat avui és un precari absolut. Hi ha un estat de salut, jo diria, molt fictici, perquè a la Carrasca és una mica tothom està tocat. Tothom. No sé si t'has fixat, Núria. Aparentment tot va bé, però, ostres, a la que et poses a tocar un pacient, es desmunta tot.
I ara que dius això del dissabte, puntualment, podíem tenir, el trosset de cansalada com la proteïna animal, sense arribar als moments puntuals de fam durant la guerra, que faltés una mica d'aliment no era del tot dolent, perquè com que estem sobrealimentats ara i tenim tantes possibilitats, mengem moltes més calories, molt més menjar del que necessitaria el nostre cos cada dia, i molta més carn i productes que abans eren excepcionals i que feien que les nostres àvies fessin una combinació d'arròs amb llenties que era la combinació perfecta amb un alt contingut proteínic, no?
Avui ens acompanya la periodista Núria Coll parlant del projecte etselquemenges.cat, una web on poden accedir els oients que vulguin. I recordem que podeu trucar-nos, amics oients, si voleu dir la vostra sobre temes relacionats avui, especialment amb l'alimentació, amb la dieta diària, amb l'alimentació equilibrada, per exemple. Truqueu-nos al 93 409 2772, 93 409 2772. Encara teniu una estona per fer-ho. Volia dir alguna cosa?
No, que, parlàvem de la quinoa, parlàvem de l'avena per sopar, que això no hi ha, que està molt acertat. I avui jo precisament tenia un programa que s'ha anul·lat a l'última hora, després de sortir d'aquí a Radio Estel, Antena 3 em va invitar a un col·loqui sobre l'avena. Es veu que a Madrid, pues, Antena 3 emet a nivell nacional, no?
Sí.
I sembla ser que a Madrid estan desesperats perquè la gent va a comprar civada. Allà parlen de reserva dietètica. Bueno, és igual, van a buscar civada i no en tenen. Està exhaurida. I llavors diu, però què està passant amb la civada? I llavors es veu que tirant del fil, darrere hi ha un metge que es diu Pros, que està a Barcelona, i esclar, m'ha fet molta gràcia perquè em truquen i diuen, escolta, doctor Pros, què passa a vostè i la civada? I llavors avui m'havien preparat un col·loqui a Antena 3 per parlar del tema amb una dietista, no? Doncs, bueno, per què explico això? Perquè la civada realment bueno, és un dels cereals que en aquests moments ha tingut un increment importantíssim. La quinoa a mi m'agrada molt, jo també la utilitzo, i com tu molt bé deies, Núria, al vespre, que és el moment en què hauríem de menjar més suau, doncs una quinoa ara a l'estiu, no? Un plat combinat de quinoa amb una mica de amb verd amb ensalada, no? O la crema. La meva cuinera, l'Antònia, ens fa un gazpacho amb avena que és increïble. El que el prova no provarà més el gazpacho tradicional.
Després en parlaré. En definitiva, són àpats els del vespre, a la nit, que no ens inflin molt, com deia abans Núria Coll, que no ens atipin, que entrin bé i que es paeixin bé. Tenim una trucada a Montserrat de Matadepera. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns. Endavant.
Et sento?
Sí.
Ara.
Endavant, digui'ns.
Doncs bé, que jo volia posar-hi la cullerada, felicitar primer la Núria Coll per aquesta web que ha muntat, no l'he vist, i entraré. La penso dir a més persones perquè penso que val la pena. I llavors, en quant al doctor Prost, jo no l'he visitat mai amb ell, però he acompanyat a la meva germana. Dir-li que des de que vaig fer el que ell ens va recomanar, una cosa és cada vespre fer verduretes amb civada, a mi m'encanta, he arreglat moltes petites cosetes, jo no estic malalta, però Déu-n'hi-do, cosetes, petites tonteries, i després també que jo fa molts anys que tinc un problema d'orelles, que sempre tenia molta cera, me l'anava a treure, llavors em va fer infecció, bueno, molts problemets. Des de que faig el quinto, que ja fa pues, quasi bé un any, pues, jo diria que ja m'he oblidat de les orelles. I la veritat és que li vull donar les gràcies perquè m'ha anat molt bé.
Doncs moltes gràcies pel seu testimoni. Montserrat del Matadepera ens podrà escoltar a través de la ràdio. Bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Bé, doncs, no sé si Núria Coll, del que ens ha dit, per l'al·lusió i la felicitació.
Agrair-li que ja, sense haver-la visitat, ja la recomanarà a tothom, a la Montserrat. O sigui que...
Això està molt bé. Imaginis
gràcies.
Quan la miri, eh?
Sí, segur que li agradarà.
Nosaltres també hem pogut mirar aquesta web, recordem-la, etselquemenges.cat, i realment doncs, hi ha una informació variada, molt útil i molt pràctica. Doctor Pros...
Bé, i si a sobre, Núria, com diu la Montserrat, doncs ens rentem el nas i ara doncs, ella ho fa a partir del moment en què va descobrir les propietats de l'aigua de mar aplicada en forma d'aerosol, no? Puc assegurar també que la Montserrat això no ens ho ha explicat, però al moment en què tenim el nas més espajat també tindrem més capacitat per saborejar els aliments.
Clar.
Això és important perquè, fixa't, una de les coses potser, Núria, que no s'ha parlat, hauríem de parlar, és a vegades lo important no és el que es menja, sinó com es menja. I la gent, et puc assegurar que se senten a la taula davant d'un bol de gazpacho i allò desapareix. No?
El devoren.
Uh-huh. Llavors jo sempre explico que, esclar, l'estómac no té dents, és a dir que, i la digestió comença a la boca. I molts conflictes que tothom...